Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Aquesta setmana a Catalunya Cristiana recollim l'homenatge al bisbe claretià Pere Casaldàliga amb motiu dels seus 90 anys. La Basílica de Santa Maria del Pi de Barcelona va acollir centenars de persones que van voler mostrar la seva estimació i respecte pel bisbe emèrit de São Félix d'Araguaia, al Brasil. Joves i grans, creients i no creients, personalitats mediàtiques i persones anònimes van participar en l'homenatge. També la llibreria Claret, que acull la sala que porta el nom de Pere Casaldàliga, es va sumar a les felicitacions. En aquesta llibreria es pot visitar una exposició de fotografies i llibres del bisbe que repassen els seus 90 anys de vida. Una vida, segons el vicari dels claretians a Catalunya, Màxim Muñoz, marcada pel seu compromís amb els pobres.
Penso que la seva denúncia no ha derivat en temes ideològics, no? Ni, per exemple, posar els seus llibres a l'índex ni coses d'aquestes, no? O sigui, ha sigut un diàleg, a vegades una polèmica amb Roma, però vull dir, sempre s'ha situat en el registre de com ha de ser l'Església avui i com ha d'estar compromès amb els pobres.
Aquesta setmana a Catalunya Cristiana ens fem ressò de la nota dels bisbes catalans on subratllen el problema polític de primer ordre que viu Catalunya. Els prelats es mostren especialment preocupats per la presó preventiva de polítics i dirigents socials, tal com ha explicat el vicesecretari de la Conferència Episcopal Tarraconense, Norbert Miracle.
Pel que fa a la presó preventiva d'alguns antics membres del govern i d'alguns dirigents d'organitzacions socials, sense entrar en debats jurídics, demanem una reflexió serena sobre aquest fet, amb vistes a propiciar el clima de diàleg que tant necessitem i en la que no es deixin de considerar les circumstàncies personals dels afectats.
I aquesta setmana a Catalunya Cristiana, els biblistes Concepció Huerta, Andreu Muñoz i Joan Ferrer ens ofereixen unes pistes per meditar les temptacions de Jesús en el desert.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter. Ràdio Estel.
Els dilluns de 8 a 9 del vespre pots escoltar La Veu de Càritas, un espai amb què l'acció més generosa de l'Església vol obrir les seves portes a tothom. Els projectes, les persones beneficiades, els voluntaris, els professionals, les notícies i tot un compromís de societat donen forma a una hora setmanal sense fronteres. La Veu de Càritas, un programa que és compromís per a Ràdio Estel amb la col·laboració de Càritas Catalunya. Els dilluns a les 8 del vespre a Ràdio Estel. Us hi esperem.
Ets un dels fidels a la consulta de Ràdio Estel? Doncs para atenció perquè ara ens renovem. La consulta és ara Salut Natural per tothom. Els teus dubtes atesos pels doctors Jacinto Valverde i José Luis Vázquez de dilluns a divendres a 12:45 del migdia. La consulta passa a dir-se Salut Natural per tothom. Truca'ns al directe al 93 409 2771 o 93 409 2772 i fes la teva pregunta als doctors. Salut Natural per tothom, un espai patrocinat per Laboratoris Maen. Els dissabtes a les 11 de la nit, Església Viva. Una proposta que ens apropa a les vivències, les reflexions, els actes i tot allò que succeeix a la diòcesi de Girona. Amb la carta dominical del bisbe de Girona. Església Viva, cada dissabte a les 11 de la nit, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Temps de diàleg. Un espai de saviesa on desvetllem i ens apropem a les diverses tradicions religioses presents a casa nostra.
Hola, bon vespre, amics i amigues. Les confessions religioses presents a Espanya han fet públic aquesta setmana un comunicat davant el que qualifiquen d'ofenses als sentiments religiosos. En el text mostren la seva preocupació i la seva tristor per les constants i reiterades ofenses als fidels de les diferents creences. Demanen respecte mutu per a creients i no creients. Són concretament la Federació de Comunitats Jueves d'Espanya, la Conferència Episcopal Espanyola Catòlica, la Comissió Islàmica d'Espanya i la Federació d'Entitats Religioses Evangèliques les que han fet aquesta nota de manera conjunta davant aquesta realitat. A l'escrit mostren una preocupació per aquestes ofenses. En 7 punts fan diferents reflexions. Per exemple, expressen aquesta preocupació. També diuen que els creients d'aquest país i els no creients han emprès junts des de fa molt de temps el camí sense retorn cap a la convivència en llibertat i en pau dins el marc de les lleis, el reconeixement mutu i el respecte dels drets humans. També hem avançat molt en la comprensió de diferents situacions que de vegades són allunyades a les essències de les creences religioses i també no han vist que de vegades en els carnestoltes jueus, cristians i musulmans hagin estat respectats. No entenen, per tant, les religions aquesta tolerància i aquesta complicitat amb les ofenses religioses i els resulta inacceptable que aquestes ofenses pretenguin emparar-se en la llibertat d'expressió. Finalment, en el punt 7, les confessions religioses representades volen seguir treballant amb el resta de la resta de la societat espanyola en el compromís compartit i la contribució amb les causes de la pau, la tolerància, la integració i la convivència en llibertat, pensant sempre en el bé comú. Avui dedicarem els primers minuts del programa a parlar de l'obra de teatre monòleg Dios la Comèdia. Ara fa uns 10 mesos ens visitava la seva artífex, Eugenia González La Rosa. Gairebé un any després ha representat aquesta obra de caire interreligiós i oberta a totes les creences en diferents sales de teatre de Catalunya. Ens explicarà com va aquesta representació i quina acceptació està tenint la mateixa Eugenia González. També tindrem el vocabulari interreligiós, com cada setmana, i el creient de la setmana avui serà Lluís Ruiz, sacerdot catòlic de la diòcesi de Solsona, que ha estat nomenat recentment nou coordinador per a la parla hispana al santuari de Lourdes, a França. Això, amb la música final, serà el que compartirem amb tots vosaltres. Fins a 9:15, això és Temps de Diàleg. Salutacions del Màrius Ramírez a les vies de so i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem.
Temps de Diàleg. Les religions al servei de la pau.
Dios la Comèdia. Segurament recordareu, amics oients, el títol d'aquesta obra de teatre que presentàvem ara fa uns 10 mesos amb la seva actriu principal, la seva directora i, vaja, la que fa els monòlegs, Eugenia González La Rosa. Es defineix com una comèdia metafísica i gamberra que pretén demostrar o no l'existència de Déu en les nostres vides. És una obra respectuosa amb totes les creences i s'integra en tot el que és una posada en escena austera, però que posa l'accent en la gran expressivitat i la bona energia que l'actriu que l'interpreta posa de cara al públic. Avui parlarem amb Eugenia González La Rosa, que és la màxima responsable de Dios la Comèdia. Va començar a representar-se a Barcelona i ara, per les comarques de Tarragona i per altres llocs de Catalunya, 10 mesos després, ja ha fet un bon recorregut. Eugenia González La Rosa, bona nit, benvinguda a Temps de Diàleg de Ràdio Estel.
Hola, bona nit, moltes gràcies.
Gràcies a vostè per haver-nos atès. Bé, primer de tot, ens pot recordar què és Dios la Comèdia?
Sí, Dios la Comèdia és un espectacle molt personal, que gira a l'entorn d'aquesta idea de si existeix Déu o no, i ho fa des de l'humor. Aleshores, és un espectacle molt personal perquè jo l'he escrit, jo l'he dirigit, l'interpreto jo, és un monòleg, i a més, doncs, bueno, jo en sóc la productora, és a dir, sóc l'empresa, com si diguéssim, que ha apostat per portar aquest text a la realitat, per acostar-lo als espectadors.
Per tant, és austera perquè tot ho fa vostè, però alhora també molt ric, oi? Perquè de vostè poden sortir moltes coses.
Sí, jo estic molt acostumada a ser un motor. És a dir, tothom em diu que tinc molta energia i la veritat és que és així. És a dir, i a mi m'agrada tirar endavant projectes. És a dir, jo quan tinc una idea no hi ha res. Quan tinc una idea tinc la necessitat de crear-la. I amb Dios va ser molt clar, no?, amb aquest espectacle, amb Dios la comèdia, vaig tenir la idea, i tot i que va ser un recorregut molt llarg fins que va arribar a l'escenari, perquè és un espectacle, doncs, bueno, que té una profunditat conceptual molt gran, tot i que és una comèdia i és molt divertit, però diguem-ne que el missatge és molt profund, i aleshores realment va ser un camí molt llarg des de la primera idea fins a portar-lo dalt de l'escenari.
I què explica, a grans trets, com evoluciona aquesta obra? Dintre del que pugui dir, per animals que ens escolten anar-hi, per exemple, demà, recordem que es representa La Selva del Camp. És una de les cites previstes.
Sí, sí, demà estem, demà al vespre, no, bueno, demà a les 6 de la tarda estem a La Selva del Camp, al castell del Paborde, que és un castell i és un escenari preciós, perquè és això, és l'interior d'un castell i és molt impressionant de representar-ho allà. I respecte a la pregunta que em feies, que era...
Sí, sobre una mica el que és el relat de l'obra. Sí, què explica vostè a grans trets?
Sí, l'espectacle explica realment la història d'una senyora que es diu Dolores, i que ella pateix molt. És a dir, la vida li costa molt. I aleshores, a partir d'aquest dolor de viure que té, es comença a fer grans preguntes, no? Que és realment, ostres, què faig aquí, si existeix o no Déu, i si existeix Déu, doncs quina és la seva part en el desastre i quina és la meva, no? Va de la responsabilitat. Aleshores, aquest personatge comença una recerca, això, no?, de Déu. I no ho fa a través de la religió, sinó que ho fa a través d'altres camins. Aleshores, la història realment és la història d'aquesta senyora que es diu Dolores, no? I és un argument, és un espectacle tal qual que explica una història, però en realitat el que jo faig com a artista és explorar aquesta idea, no? De si Déu hi és, i si Déu hi és, com connectar-hi, i sobretot això, no? Si Déu hi és, quina és la seva part de responsabilitat en el que està passant i quina és la nostra, no? Però ho faig des de l'humor, perquè la meva conclusió al final és que són dos dies i més val riure, perquè realment la vida passa molt curta. La vida va molt ràpid, com si diguéssim.
De fet, moltes religions, per moltes profunditats que tinguin, apel·len sovint a l'alegria. No cal dir el cristianisme, l'islam, el judaïsme, totes també d'alguna manera identifiquen la proximitat amb Déu amb l'alegria, i potser ho fa vostè a través de l'humor, és una manera d'expressar-ho.
Sí, i a més que realment, és a dir, jo crec que l'espiritualitat, perquè aquest espectacle parla de l'espiritualitat, i aleshores parla una mica de les religions, però el tema no són les religions, sinó que és realment això, Déu i l'espiritualitat, és a dir, quina és la meva connexió amb Déu. I jo crec que quan hi ha una connexió amb Déu és amor i pura joia, és a dir, la connexió amb Déu no és patiment, no és fosca, sinó que és des de la llum. Aleshores, jo crec que l'humor, és a dir, la mirada, o sigui, mirar al voltant amb compassió i amb alegria, jo crec que és un dels resultats de tenir una vida espiritual, de reconèixer el patiment i reconèixer el dolor, la foscor, les dificultats, però entendre que hi ha un pla més gran i que hi pot haver-hi una llum en tot això. És a dir, que tot i que puguis veure una foscor, sempre dins d'aquesta foscor hi ha una llavor d'alegria. I jo, a més, sóc una persona que, dintre del que és el meu recorregut espiritual, jo crec que la joia, el plaer, l'alegria formen realment la base, és a dir, que són una tria, al final, que malgrat que hi pugui haver aquest dolor i aquest patiment en el món, jo em puc, realment, o sigui, jo puc prendre la decisió, que és molt difícil, de viure-ho, o sigui, de trobar-li la comicitat, de trobar-li l'alegria, de relativitzar tot el que està passant, que és una mica el que fa aquest espectacle, no? De dir, bueno, esto es lo que hay, pero a vivir que son dos días. Y uno y medio está lloviendo, o sigui que es mal que ens espavilem.
Efectivament, de tota manera, això no vol dir que es menys tinguin les sensibilitats de les religions, que moltes vegades veuen en la recerca de la veritat una troballa que de vegades pot ser diferent entre unes religions i altres, i llavors potser no seria relativitzar, sinó que també tenen els seus absoluts les religions.
Sí, i justament per això, perquè les religions són un sistema de creences tan complex i en molts casos tan fix, per mi era molt important no ofendre a ningú. És a dir, quan tu imagines un espectacle, per mi hi ha com unes línies vermelles, no?, que són quatre idees molt clares que són la llavor de l'espectacle, que dius, bueno, a partir d'aquí creixerà l'espectacle, naixerà. I per mi era molt, molt clar que jo no volia posar en dubte ni criticar les creences de ningú dins d'una religió. És a dir, no volia criticar les religions. Hi ha altres artistes que ho fan, és a dir, que el seu discurs és més polèmic o és més incendiari, i ja està bé, o sigui, hi ha d'haver de tot, però el meu estil és completament diferent. Jo el que vull és un humor que, tot i que és cruel de vegades, perquè parlem de l'ésser humà i l'ésser humà té, això, té moltes cares, però volia que fos des del respecte i des de l'alegria i que fos un humor molt inclusiu. Perquè jo personalment, a mi, quan una persona em parla des del respecte, jo m'obro més a la seva crítica i m'obro més al seu discurs. Quan algú ho fa des de la crítica i des de l'atac, jo personalment, ja no des d'un escenari, sinó jo com a persona, tinc tendència a tancar-me. Aleshores, per mi era molt important des de l'escenari, doncs això, tenir un discurs molt inclusiu i amb una aparent lleugeresa. És a dir, això és una de les coses que l'espectador està agraint més durant tots aquests mesos. Que tot i que és un espectacle que parla de temes molt profuns, perquè realment parlem això, espiritualitat, la nostra responsabilitat personal, el nostre paper dintre d'aquesta comèdia, no?, que és la vida, tot i que parlem de coses que són molt gruixudes, però jo ho faig des de l'alegria, des de la comicitat i des d'una aparent simplicitat i una aparent lleugeresa. I això s'agraeix.
Molt bé. Avui hem compartit uns minuts de diàleg a Ràdio Estel amb Eugenia González La Rosa, que protagonitza el monòleg Dios, la comèdia. Ens queda molt poc temps, però potser una última qüestió molt ràpida és si ha evolucionat d'alguna manera en aquests 10 mesos l'obra o la representa igual.
No, ha variat molt.
S'han revisat coses, vaja.
S'han revisat coses i això és gràcies als espectadors, perquè la comèdia, al final, qui la dirigeix és l'espectador. És a dir, si tu fas un xiste i no agrada, l'has de canviar pel dia següent. I a més és això, no? El contacte amb el públic és el que fa que els espectacles realment creixin i s'enriqueixin. I el procés aquest de variació és una de les meves parts preferides del procés, perquè, clar, tu tens espectacle acabat, però després queda això, el públic, i aleshores el veure com va variant és al·lucinant.
Sí. Vaja, llavors suposo que amb aquest criteri la gent acabarà rient més cada vegada, no?
Aquest és l'objectiu, exacte, i és el que està passant, o sigui que anem
sí,
bé.
Sí, molt bé, llavors anem bé. Per cert, recordem una altra vegada que demà diumenge a les 6 de la tarda a la Selva del Camp es representa Dios, la comèdia. Hi ha alguna previsió de cara als propers dies, també?
Sí, hi ha més espectacles, hi ha més representacions, es farà al Vendrell, el mes d'abril, i si algú té interès en veure tot el calendari, doncs pot anar a la meva web, que és com el meu nom, que és www.eugeniagonzalez.com, i allà pot anar veient totes les actuacions que es van fent i el calendari.
Molt bé, eugeniagonzalez.com. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat uns minuts. Un plaer parlar amb aquesta actriu de teatre que ha portat a l'escena amb humor i amb respecte al que és la realitat i els fenòmens de les religions. Que vagi molt bé, molts ànims i bé, felicitats també, no?, per aquest èxit i que pugui continuar.
I moltes gràcies, Moltes gràcies per donar-me l'oportunitat de parlar amb vosaltres.
Adéu-siau.
Adéu.
Temps de diàleg. Lèxic propi que ens apropa les religions.
I Ching, taoisme, significa llibre del canvi o de les mutacions. És el llibre sapiencial i oracular xinès utilitzat en el taoisme i en el confucionisme. Els primers textos de I Ching estan situats cap al 1200 abans de Crist. És un llibre adivinatori i també un llibre moral, alhora que per la seva estructura i simbologia és també un llibre filosòfic i cosmogònic. Per alguns creients, descriu la situació present de qui ho consulta i prediu la manera en què es resoldrà en el futur si s'adopta davant d'ella una posició correcta. Temps de diàleg. Persones creients que parlen i escolten.
Avui tanquem un cicle de dos programes amb testimonis catòlics. Volem conèixer el que és la realitat de l'atenció pastoral al Santuari de la Mare de Déu de Lourdes. I és que fa uns dies, en el marc de les Jornades del Febrer, que tenen lloc cada any al complex sagrat del sud de França, es va fer públic el nomenament de Lluís Ruiz i Brics com a coordinador de la llengua hispana al Santuari de Lourdes de França. Avui ens acompanya aquest sacerdot del bisbat de Solsona, fins ara rector de Gironella. Lluís Ruiz, capellà del bisbat de Solsona, actualment rector de la parròquia de Gironella al Berguedà, ha estat nomenat ara fa uns dies nou sacerdot responsable per a la parla hispana al santuari de Lourdes, al sud de França. Aquest nomenament és important i també comporta l'atenció pastoral i espiritual permanent a tots els pelegrins de l'estat espanyol i de l'Amèrica Llatina, sobretot, que parlin espanyol. Ens acompanya uns moments avui a Ràdio Estel mossèn Lluís Ruiz. Benvingut a aquesta casa seva, també.
Hola, moltes gràcies.
Com està?
Molt bé.
Bé, la celebració recent de la Festa de la Mare de Déu de Lourdes va venir aquest any acompanyada d'aquesta notícia. Moltes felicitats. I què representa aquest nomenament?
Doncs moltes gràcies, primer de tot. I la segona cosa, doncs, representa molta responsabilitat, perquè per un capellà d'una diòcesi totalment rural, on el seu poble el més gran són 15.000 habitants, 16.000, doncs, esclar, aquest nou repte és un gran repte per mi, i sobretot per tota la gent que passarà doncs, pel santuari i que passa, doncs és un gran repte, sí.
I això vol dir que vostè haurà de viure allà, d'aquí a unes quantes setmanes es traslladarà, si Déu vol, a Lourdes per estar-hi allà permanentment. Això és un canvi de vida, també.
Exacte, sí, sí, ho comporta deixar tot el que és la pastoral parroquial, per una pastoral de santuari, i sí, serà cap a finals d'abril, si Déu vol, tot una aventura, és tot una aventura.
Sí, i tant. Quines responsabilitats té el capellà responsable d'una àrea lingüística? Sabem que a Lourdes hi ha el francès, l'anglès, l'italià i el castellà com a quarta llengua, diguéssim, oi?
Exacte, sí. Mm-hmm. La gran responsabilitat, sobretot, és la de coordinar i assegurar doncs, que durant tota l'etapa dels pelegrins, sobretot a l'estiu, tota la temporada, que està obert el santuari, diguéssim, sempre està obert durant tot l'any, però durant l'estiu, a partir de Pasqua, doncs, que ja hi ha tota pelegrinacions, és la d'assegurar doncs, que els pelegrins, sobretot els que van en família o en petit grup, puguin trobar doncs, la presència de l'Eucaristia en castellà, confessors en castellà, algú que els aculli, que els pugui acompanyar i explicar doncs, tot el missatge de Lourdes. I això és la meva tasca, que estigui això, assegurar tot això.
Mm-hmm. Assegurar aquesta atenció, evidentment sempre amb col·laboració d'altres capellans que parlin castellà i que també hi atenguin. Mm-hmm.
Exacte, sí, sí.
Bé,
sí, s'ha... trobar aquests capellans que em puguin ajudar, també. Mm-hmm.
I com ha vingut la seva vinculació amb Lourdes, que segur que ha tingut a veure amb aquest nomenament? Vostè hi ha anat sovint, està vinculat a l'hospitalitat diocesana?
Mm-hmm. Doncs des de fa 12 anys soc... el conciliari de l'Hospitalitat de Lourdes d'aquí del meu bisbat, de Solsona, però des de fa 7 anys també sóc el conciliari nacional i com que també durant a l'estiu, durant una setmana, 15 dies, doncs també participava amb l'Hospitalité, que són els encarregats del funcionament, que se sentin tots els pelegrins ben acollits, doncs sóc formador també i formo part d'aquesta hospitalitat. Clar, i amb tot això, la coneixença, el fet que em vagin trobant a tots els congressos a Lourdes, doncs suposo que ha comportat també doncs que fos jo l'escollit, encara que és veritat que eren els oblats de Maria Immaculada els que fins ara doncs, tenien aquesta presència, però després d'haver parlat amb ells, que és el padre Teòtimo, al qual substitueixo i que hem d'agrair tota la gran labor i la tasca que ha fet, doncs no vam poder arribar a un acord, doncs van optar per buscar un sacerdot diocesà, i en aquest cas vaig ser jo, uh-huh. Que després de que parlessin amb el bisbe de Solsona i digués doncs, que sí, doncs van procedir a tot això.
Molt bé. El pare Teòtimo González, que és el qui ha estat i s'ha jubilat ara fa pocs mesos, Lluís Ruiz i Brics, és fill de Cardona, té ara tot just 42 anys i està amb aquesta nova responsabilitat, un capellà jove, doncs, català, que també serà una mica, podem dir-ho així, no?, el responsable de la llengua catalana, encara que no sigui llengua primordial a Lourdes.
Sí, no, està dintre, està inclòs.
Fantàstic. Sí. Una última qüestió que ha estat notícia aquests dies és aquest miracle reconegut a una monja que patia uns problemes físics des de fa molts anys i que els va veure guarits després d'una visita a Lourdes. Què ens diu d'aquest miracle?
Doncs bé, jo el primer de quedar sorprès va ser jo, no? Perquè, esclar, em trobava a Lourdes i al acabar la celebració es va anunciar. Doncs és un gran goig, no? És el número 70 i que, a més, coincideix en aquests 160 anys d'aniversari de la primera aparició i que, a més, aquesta monja es diu Bernadette. La coincidència, sí, a més,
i tant. Una monja de 69 anys afectada per una invalidesa greu des de jove.
Sí. Des dels 27 anys que comença tot aquest procés de malaltia i queda amb una cadira de rodes, invàlida, amb uns dolors, i que amb una anada de que el metge que la tenia li va dir, doncs, vagi a Lourdes, i a partir d'aquesta trobada, ella no va demanar mai la seva guarició, això ho diu ella, no la va demanar mai, però precisament va rebre la unció dels malalts allà a Lourdes, després de l'exposició del Santíssim i la benedicció, va sentir com una gran presència de l'amor del Senyor envers ella, i fins i tot no va fer res fins després de 3 dies del retornar al seu convent, doncs, que tornaven a fer una adoració al Santíssim, i va ser allà on va tornar a reviure aquesta presència del Senyor, i una veu, quan va tornar a la seva habitació, va sentir com una veu que li deia que es traigués tots els arnesos i tot el que portava perquè no tingués tant dolor. Va ser de tal manera que ella es va aixecar, va poder caminar, va anar a veure una monja, una germana seva, i diu, no sé què em passa, però passa això. Llavors, aquí, a partir d'aquí, el bisbe d'aquella diòcesi es va adonar que aquí potser hi havia un miracle, i ha sigut un procés de 10 anys.
Sí, perquè va ser amb els 100...
Avui per demà.
Exacte.
10 anys.
150è aniversari va ser el motiu del seu pelegrinatge a Lourdes.
Sí, el 2008, exacte.
Doncs bé...
Que després van ser els metges que l'any 2013 i 2016 van voler tornar a ratificar, doncs, que realment això era un miracle.
Moltes gràcies. Això ho deixem també per a la fe dels qui ens escolten, perquè... Certament és una qüestió delicada i és de fe. Moltes gràcies, mossèn Lluís Ruiz Brics, nou capellà responsable de la parla hispana al Santuari de Lourdes. Un plaer conversar uns minuts amb vostè. Una abraçada i felicitats per aquesta nova responsabilitat.
Moltes gràcies i gràcies a vosaltres per la vostra tasca.
Adéu-siau.
Adéu.
Temps de diàleg.
Amb aquest Ave Maria de Lourdes, de Jean-Paul Lecot, ens acomiadarem avui. Acomiadem el nostre temps de diàleg mirant cap a aquest santuari del sud de França i coincidint avui, uns dies després, del 160è aniversari de les primeres aparicions de la Mare de Déu a Santa Bernadette de Subirús. Fins aquí el temps de diàleg d'avui. Gràcies per la vostra companyia. Hem estat amb vosaltres, com cada dissabte a aquesta hora, el Mario Ramírez a les vies de so i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Us tornem a trobar, si ho voleu, el proper dissabte, ja 3 de març, a les 8 del vespre, a la sintonia de Ràdio Estel, el nostre, el vostre programa interreligiós. Adéu-siau, bon cap de setmana.
Temps de diàleg, un espai de saviesa on desvetllem i ens apropem a les diverses tradicions religioses presents a casa nostra.